COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estic parlant ja des de Lleida i com sempre ja saps que és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts darrere a COPE Lleida. Avui és dimecres, estem a la meitat de la setmana, 22 d'octubre del 2025. Les previsions meteorològiques diuen que potser és el darrer dia que tenim aquestes temperatures, que són anormalment altes, però que de moment, escolta, les gaudim. Després en parlarem, eh? Però abans hem de parlar d'un tema, jo crec, força important. Hem de parlar de la gent gran, sí. I mira, per parlar-ne, avui està amb nosaltres el regidor d'Acció i Innovació Social i regidor de Persones Grans de l'Ajuntament de Lleida, el Carlos Enjuanes. Carlos, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com sempre, un plaer. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. I anem a parlar d'un tema interessant, eh? D'aquell que fins que no t'hi trobes, o no directament, sinó a vegades al cercle proper de família, no t'adones de la greu problemàtica. I és que vivim en una societat hiperconnectada, que estem al dia de tot, però estem molt sols. És una paradoxa, però és així. I a partir de certa edat, trobem a la societat gent gran sola. No és que se senti sola, és que estan sols. És el que coneixem com la soledat no desitjada, perquè, escolta, qui vulgui estar sol i ho desitja, doncs cap problema, però i qui no ho desitja i no li queda més remei, o no té família, o la família li dona l'esquena, doncs com a societat crec que hem de fer alguna cosa per a aquestes persones. I, regidor, aquest passat 1 d'octubre va ser el Dia Internacional de la Gent Gran, i entre d'altres coses, des de la teva regidoria, des de l'Ajuntament de Lleida, doncs a part de, escolta, recordar-ho aquell dia, heu extès a tot el mes d'octubre, doncs, recordar-nos d'això, no? I activar i comunicar certes activitats que teniu en marxa.
Exacte. L'1 d'octubre ens serveix per recordar i posar en valor la gent gran, la importància de la gent gran. Ja no només la importància a la que hem d'atendre, sinó la importància que són. I d'aquí vam aprofitar no només l'1 d'octubre, sinó els altres dies per valorar el que són i el que fan a nivell personal, a nivell familiar, també a nivell de voluntariat, a nivell de participació activa a la ciutat. I, òbviament, un dels aspectes que sí que l'administració, l'Ajuntament o tots hem de donar és procurar el seu benestar. I, com deies, un dels factors, que és un paradigma que ha canviat, com bé apuntaves, no només amb gent gran, sinó veiem estudis també amb joves, veiem estudis amb totes les franges d'edat, que és la soledat no desitjada. D'aquí, com deies, potser el problema de gent jove que està hiperconnectada i una percepció de soledat extrema, en cas de gent gran potser és haver passat, per exemple, una vida connectada amb algú, compartint amb algú, i després de, no sé, 40 anys, de 50 anys de convivència, pues, quedar-se sol. També és veritat que hem d'atendre aquesta realitat, perquè aquesta realitat està oculta i, com deies, és una qüestió física, de soledat, però sí també de percepció. Una persona que pugui percebre i no comunicar-ho a la família que està sola, i per tant hem d'atendre en aquestes situacions, amb els que ho verbalitzin i amb els indicadors, les persones que tinguin indicadors per actuar-hi.
A més, és curiós, perquè això algú que ens escolti ara pot dir, bueno, escolta, això és una moda, sempre ha passat. Bueno, hi ha estudis científics que ja ens demostren que la soledat no desitjada acaba repercutint en la salut normal. És a dir, la gent es posa més malalta, li costa més de recuperar-se, etcètera, etcètera. I, per tant, és un problema. És a dir, és un problema, tu miris per on tu miris. No, no hi ha més història i ens hem de posar mans a l'obra, perquè com a societat crec que no ens ho podem permetre, això.
Absolutament. Hi ha un factor, és obvi, de salut mental, però després hi ha el de salut física. Per exemple, algú que està sol i potser no, més que no sàpigui cuinar, potser no menja d'alguna forma adequadament, diu, bueno, doncs ja, no sé, m'agafo un iogurt aquesta tarda i menjo un sopa un iogurt, i això, evidentment, un dia no passa res, però que no tinguis una alimentació amb certes edats, una alimentació adequada amb certes edats, pot ser un factor, com deies, perjudica a nivell físic, i ha, més enllà d'això, inclús malaltia, estat físic, el sortir de casa, etc.
Regidor, anem a parlar de coses concretes. Us dono ja la web on podeu trobar tota la informació, seniorslleida.paeria.cat, tot junt, seniorslleida.paeria.cat. Ara que parlàvem de l'alimentació, tema de menjadors. aviam, això ho fem tres vegades al dia, d'alimentar-nos, i és veritat, com ve el regidor, que, escolta, si un dia ho fas malament no passa res, dos, tres, i estàs 100, si vols. Però, aviam, si ho seguim fent malament, doncs al final les coses no van bé. I a més, aviam, som mediterranis, seure's a taula amb algú altre, també socialitzes, i això, tornem al que dèiem abans, això va molt bé per la salut.
Exactament, exactament. Per això, el constituir, l'engegar el projecte de menjadors als espais sèniors encaixa o d'alguna forma vol resoldre aquestes dues qüestions. Tindre un espai on una persona gran, sola, acompanyada, que sigui, pugui vindre a menjar de forma adequada, de forma també amb un cost limitat, però també pugui tindre un espai relacional per relacionar-se amb els altres, amb gent que conegui o amb gent que no conegui. Evidentment, el pal de paller és vindre a dinar, com en aquest cas seria els dinars, però també generar uns espais a través també de les persones que estan dinamitzant aquell espai per a que pugui haver aquesta interconnexió entre persones. Així garantim, evidentment, estem parlant dels centres sèniors. Centres sèniors és una xarxa molt important a Lleida.
Anava a preguntar, on els trobem?
A quasi tots els barris, són 9. El menjador hi haurà com tres fases. La primera fase serà a Santa Cecília, que és a Capont, a la Bordeta, i a Santa Tereseta, que és uns Pius 12. Aquests són els que el primer impuls o la primera fase dels menjadors es posarà aquest servei amb aquests tres. I veient l'èxit i veient que això vagi bé, s'aniran incorporant amb altres centres sèniors fins a arribar, no sé si als 9, però no sé si hi ha tant volum de gent per fer els nous, però com dic, 9 centres sèniors distribuïts per tots els barris de Lleida i per tant és la xarxa idònia per fer-ho.
Els centres sèniors estan amb els casals, als barris o depèn del barri?
Depèn del barri, però majoritàriament estan en llocs diferents.
Ah, val.
Sí, sí. Per exemple, Bonaire té un espai, independentment de les...
Una cosa és el casal social i l'altra és el centre sènior.
Correcte. Centre cívics és l'espai veïnal i el centre sènior és un altre. N'hi ha alguns que coincideixen, el CK de Sant Pere coincideixen, però i a Pardinyes coincideixen, però són molt pocs. La majoria estan en espais diferenciats. Bordeta està diferenciat, Santa Tereseta, Capont, etc.
Bueno, això us podeu acostar a l'Ajuntament o a la web o a qualsevol casal i preguntar i et diran on està el centre sènior més proper. Parlàvem del menjador, però clar, també hi ha activitats, no? de físiques o cognitives o de xerrades o no sé, teniu tot un ventall.
Les activitats són allò que són una gran sorpresa per als que no els coneixen i un gran tresor per als que els coneixen, que vull dir, estem parlant de 4.700 persones que estan utilitzant aquest tipus d'activitats durant l'any. Són activitats, com deies, des de les físiques, tai chi, ioga, gimnàstica, algunes es fan a l'aire lliure, algunes es fan en espais tancats per una mica promoure aquesta salut física. Després en tenim algunes més de memòria, de xerrades, alimentació, etc. I després n'hi ha unes altres més purament lúdiques, vull dir, ball, igual...
Que també estan bé,
Sí, sí.
Passar-s'ho bé.
N'hi ha algunes que realment tornen, vull dir, lo de cosir, faries creus, sí, sí, eh? Vull dir, va baixar i ara no, ara tothom vol cosir, però no... Per arreglar les seves coses, sinó per aprendre a cosir. Bé, són coses que són activitats que algunes són més del caire municipal, sí que és veritat que a nivell municipal hi ha una inscripció molt determinada, algunes d'elles les fan les fem amb conveni per exemple amb la Caixa, amb el programa Sempre Acompanyats, es fan certes activitats, xerrades, i n'hi ha algunes que organitzen la pròpia Llar de Jubilats, que és perquè ens entenguem l'associació de veïns que està al centre sènior. Aquí és la Llar de Jubilats, que normalment té una junta que dinamitza també això. Per tant, una diversitat àmplia d'activitats, de veritat que valen molt la pena. Evidentment, les que estan a nivell municipal tenen un cost molt, molt baix, que no han pujat, que han mantingut, i és veritat que les inscripcions ara ja van acabar, però el que dic és que per l'any que ve que la gent estigui atenta.
Bueno, estigueu a la guaita. Hem parlat de menjadors, hem parlat d'activitats, hem parlat d'intentar erradicar la soledat no desitjada. Regidor, sé que teniu en marxa també o heu de presentar properament tema d'allotjament, residència, centre de dia. Què esteu preparant des de l'Ajuntament?
Exacte. És veritat que el paradigma de gent gran ha canviat i ara abans només hi havia un enfocament potser més assistencial, més de residencial, com deies. Ara hi ha també el de desenvolupament personal. Evidentment, una persona de 65 anys no és el mateix ara que fa uns anys. Ara, evidentment, tot s'allarga. I els temes d'assistencial, evidentment, més enllà del servei d'atenció domiciliària, del teleassistència, que ja són coses que ja anaven funcionant, el que volem presentar és un pla de residències i centres de dia. Bàsicament, és, perquè ens entenguem, és fer una projecció de com creixerà a nivell de barris, a nivell de ciutat, la gent gran. Per fer una previsió de quantes places residencials i de centres de dia necessitarem amb un marge de 10 i 20 anys, amb dades. Què vol dir? Què pot fer l'Ajuntament? L'Ajuntament pot construir, o més, l'Ajuntament pròpiament no construir residències, però sí reserves solars, reserves terrenys i, a més, aquest pla de residències, a part de buscar aquesta projecció i a part de buscar aquesta reserva de solars, ojo, important, una residència, un centre de dia no és un espai, perdó, no és un recurs de barri, però és veritat que tots entendrem que si hi ha una bona distribució entre barris,
sí, correcte,
serà molt millor. No és un recurs que hagis de tindre que et derivin al teu propi barri. Això no és així, però, ostres, millor no acumular-les. L'altra qüestió que estableix, a part d'aquesta distribució, reserves solars i projecció, és una mica, a veure com ho dic, perquè s'entengui, donar bones pràctiques o consells per a que a l'hora de licitar realment siguin amb models innovadors i que realment tinguin més possibilitats de rebre concertació de places. Perquè aquí una cosa és que hi hagi una residència amb places privades i el que també busquem és que hi hagi un cert equilibri de places concertades. Llavors, una mica aquest pla el que busca és que de forma acordada o almenys coordinada amb les línies que estableix la Generalitat també busqui fórmules perquè aquestes residències tinguin nous models d'allotjament, cohousing, co-living, etc., però també més possibilitats de concertació.
Clar, és veritat que fa uns anys era la residència era com ja aparcar, permeteu-me, si us plau, no em malinterpreteu, però ja m'enteneu. Escolta, mira, una persona gran ja està allà i bàsicament és que tingués cobert el tema assistencial i d'alimentació, ja està. Després ja hem vist moltes activitats i moltes històries al tema de les residències, però és veritat que els nous temps també impliquen noves maneres. Sé que hi ha pisos compartits de gent gran, per exemple, que em sembla fascinant. Sé que hi ha pisos on hi ha un estudiant i una persona gran, que també em sembla una idea fascinant, i jo crec que aquesta gent s'haurien d'entrevistar després per veure com s'han enriquit un amb l'altre. I a tot això hem de seguir amb ment oberta, oi, Carlos, per buscar aquestes maneres, perquè al final, aviam, les residències han d'existir, però com més opcions donem i més adaptables a l'estat de cada persona, doncs molt millor.
Absolutament. El que la tendència ara és que la persona estigui el màxim temps possible a casa seva.
Sí, sí.
Per què? Perquè és el lloc de comoditat, el lloc on es sent bé, etc. Llavors, donar els recursos a nivell de domòtica, de qualsevol altre tipus de recurs, perquè la persona estigui bé i controlada allà. Una vegada fa el pas d'anar a l'espai residencial, que aquest espai residencial no sigui aquell tan assistencial, que hi hagi també parts entre mitges. Te'n diré una, aquesta me la invento, Aquesta jo intentaré que estigui el pla de residència, però me la invento. Imagina't que hi ha la zona de la residència, el solar, a part de tindre un edifici, que és l'espai més residencial, imagina't que hi ha uns apartaments al costat, que és, quan dic al costat, del mateix solar, però amb un carrer de diferència, el que sigui, on es pot fer ús dels serveis de la residència, del metge, de la metgessa, de la infermera, l'infermer, del gimnàs, del que sigui, però tu vius de forma autònoma en un apartament que té que té l'habitació, doncs la cuina o el que sigui, pots anar al menjador de la residència, pots... Clar, aquesta és la forma entre mitja, ja estàs en un espai que tens un servei assistencial, però tens encara una vida independent fins que no tinguis una necessitat d'assistència més de poca autonomia, que llavors sí que
clar,
ja és...
Doncs us recordo la web, seniorslleida.paeria.cat, allí teniu tota la informació, el teleassistència, que avui no n'hem parlat, però que ja segueix en marxa, segueix funcionant i es va millorant, i hem parlat sobretot del tema de la soledat no desitjada i tots els camins i les solucions que hi ha, que n'hi ha. A vegades és trobar el que sigui més adient i poder arribar al moment o al lloc. Si necessiteu més informació, doncs al telèfon 973-700-349 i si no, doncs escolta, seniorslleida.paeria.cat. Ha estat amb nosaltres avui el Carlos Enjuanes, regidor d'Acció i Innovació Social i també regidor de Persones Grans. Carlos, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
I nosaltres ara recuperem la informació del temps perquè és que ens estem acostant als 24 graus i igual arribem als 26 o 27, que és el darrer dia, que és el darrer dia. Què és el que ens espera pel que queda de dia? Noelia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui temperatures màximes de 27 graus a Lleida i a Balaguer, 25 a Tàrrega, 23 graus a la Seu d'Urgell i 20 graus a Viella. Durant aquesta tarda, cels variables amb clars i núvols, sense descartar possibles precipitacions febles al Pirineu. Molta tensió avui i demà a causa de la borrasca Benjamín, bufa vent molt fort de ponent. Especialment demà s'esperen ratxes de vent molt fortes que podran arribar als 70 o 80 km per hora. Demà dijous baixen les temperatures amb mínimes al final del dia, màximes de 23 graus a Lleida i a Balaguer, 22 a Tàrrega, 19 graus a la Seu d'Urgell i 16 graus a Viella. Tindrem cels variables amb clars i núvols. Al Pirineu s'esperen precipitacions i no es descarten també a la resta del territori, però de forma més feble. La cota de neu al Pirineu baixarà de 3.000 metres a 1.800 metres al final del dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
No Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. No Parador Gualda. Reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
Lleida. I a la meitat de la setmana parlem de llibres i parlem de llegir i de lectura i sense obligar ningú, el que fem és doncs, fer-te atractiu perquè t'agafi ganes i que a més t'ho posem fàcil, perquè si dius, vale, sí, venga, va, vull llegir, però què llegeixo? Doncs mira, proposta, és el que fem cada setmana des de la llibrera amb la Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. És la persona que et recomanarà la teva propera lectura i també és la persona que s'ha aficionat a venir a la ràdio a parlar i a explicar-nos històries. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Em va costar convèncer-la, també t'ho dic al principi.
Vols dir? No, jo
una mica, una mica.
Molt poquet, eh?
Jo penso... Vols dir que ja ho sabré fer? Vols dir que, com sé fa això?
Això sí, perquè bueno, el síndrome de la impostora és una síndrome que tinc bastant arrelada.
Però després, escolta, el tercer programa ja...
A veure, el tercer jo no diria tant, eh?
Com que no?
No.
El tercer, jo recordo que et vaig dir, Anabel, què tal, bon dia, i ja està.
Ja vaig començar. Sí que és veritat que cada vegada m'he sentit més còmoda
i
m'agrada més.
I tant,
sincerament, sí.
Home, a més, parlem d'una de les coses que t'apassionen.
Exactament. Si parléssim d'una altra cosa, potser diria, mira, no sé, clar, però parlem de llibres.
I... Per mi és la clau. És a dir, tenir una persona que parla d'un tema que li apassiona, per mi és la clau.
Clar.
És la clau.
Sí, sí. Llegir. És com tot, eh? És com tot. Tu sents parlar algú de, no sé, neurociència, encara que no tinguis ni idea de neurociència.
I t'enganxa, eh?
Però si aquesta persona sap explicar-te-ho bé i té passió per lo que... Llavors, clar.
T'enganxen,
sí. És meravellós, sí.
Molt bé, recorda, t'ho tornaré a dir després, però que qualsevol llibre que ens recomana l'Anabel Ramos el tens disponible a la Biblioteca Pública de Lleida, disponible si no l'ha agafat ningú en préstec, però vull dir que el tens allí per veure'l i per agafar-lo i per llegir-lo tu. Aviam, avui què? Temàtica?
Avui et porto una recomanació d'un còmic, d'una novel·la gràfica, que a més tindrem l'ocasió de poder comentar en viu amb l'autora.
Ah,
i per tant us convido tant que assistiu al festival, això és una activitat que fa el festival Patac, que és un festival de novel·la, bueno, de gràfica efervescent, que es fa al Leandre Cristòfol, entre els, bueno, diferents espais de Leandre Cristòfol i també la Palma Jove i tal, i fan un, és un festival de novel·la gràfica, i el dia 25, bueno, que es fa el dia 25 d'octubre, i el dia 25 d'octubre a les 11:30 a Leandre Cristòfol tindrem una sessió de grup de lectura especial amb l'autora.
Ah, val.
De la novel·la La conca dels àngels, la novel·la gràfica, perdó, La conca dels àngels, que està editada per Pages Editors, acabada de treure del forn perquè s'ha publicat el setembre del 2025, vull dir que encara està calentet. I això, i portarem, bueno, tindrem a l'autora a la, amb aquesta sessió de lectura.
Bueno, això serà aquest dissabte.
Dissabte 25 i, a les 11:30.
Per tant, si voleu participar, busca el llibre i mira-te'l.
El llibre, tindrem exemplars a la biblioteca pública, que el podreu recollir, si no, també els podeu comprar allà quan estiguem a la sessió del grup de lectura.
Val.
Us parlo una mica de la novel·la.
A veure, La conca dels àngels.
De l'autora, que és la Berta Cussó, que és una autora i il·lustradora catalana amb moltíssima experiència en còmics i narrativa gràfica. Viu a Berlín i la seva obra combina imatges molt potents amb històries que travessen moltes fronteres entre de temps i de lloc. I sobretot amb ella posa un accent especial en aquestes veus poc escoltades, no? I en aquest cas, en realitats de dones afectades pels conflictes. De què ens parla La conca dels àngels? Doncs ens parla de la guerra des de diferents perspectives que normalment no són les centrals. Normalment ens expliquen la història la guerra unes altres veus, no? Unes altres visions. En aquest cas, la Berta ens explica la història de per exemple, d'una supervivent, d'una pilot, d'una presonera, d'una reclutada, d'una refugiada. Què tenen en comú totes aquestes dones? Doncs la guerra, que les travessa, que les defineix i que les marca per sempre.
Déu-n'hi-do.
Les seves vides s'entrellacen en la ciutat de Berlín, concretament amb Egelbenken, que és la conca dels àngels, que és vist com un epicentre simbòlic, on es troben els records, les ferides i les històries d'aquestes sis dones. El relat arrenca cap al final de la Segona Guerra Mundial, quan Berlín era un terreny de destrucció, de fam, de morts, però també de supervivència i de resistència. I des d'aquí és on s'articula uns escenaris més contemporanis que arriben fins a la guerra russo-ucraïnesa. Fent que això que acabem entenent que la guerra no és un fet ni llunyà ni fora del nostre, o sigui, ni que no sigui d'un temps molt actual, no? Sinó que ara mateix estem vivint envoltades, no? De conflictes, de dolors, de desplaçaments i de decisions que fan molt mal.
Déu-n'hi-do. Doncs, sí, és que a més, sí, són situacions d'aquelles que quan les mires de fora sempre dius, però com pot ser que estiguem en aquestes situacions? Com pot ser que arribem en aquestes? Però el món segueix girant així, sí. Què hi farem?
Sí.
Doncs, molt bé.
Això, que vingueu a veure a la Berta Cussó el dia 25 d'abril.
Clar, aquí la gràcia és que
d'octubre, sí, perdó, això. No sé per què he dit d'abril. 25 d'abril perquè queda
és
bonic.
És que tu vols
25,
anar molt ràpid.
25 d'abril és bonic.
Sí, és molt maco, sí.
Però no.
I estaríem ja a la primavera de cara a l'estiu.
Sí.
Però vull dir, encara ens falta el tram aquest d'hivern,
25
no res.
D'octubre, sí, perdó. 25 d'octubre a les 11:30.
Del 25 d'octubre al 25 d'abril ja 6 mesos, és mig any.
Just, doncs.
Acabes de fer un salt.
Mig any, m'he polit
sí,
així,
sí. Bueno.
Com aquell qui no vol la cosa.
Bueno, us queda temps, d'aquí, o sigui, és aquest dissabte, això.
Sí, però és una novel·la gràfica,
és
són
ràpida,
192,
no?
Sí, 192 pàgines, té moltíssima il·lustració, una il·lustració preciosa, això és el que voldria també remarcar, que és una il·lustració molt bonica, que acompanya molt, molt, molt bé al text i que ens fan endinsar-nos molt en la seva, en la història, no? En la història d'aquestes dones, que són sis dones que doncs, bueno, molt, amb unes històries molt colpidores.
Aquí
i molt reals, eh?
Aquí la gràcia, insisteixo, és que podràs conèixer l'autora.
Sí.
I, bueno, suposo que ella ja vindrà i
ella,
explicarà
clar.
Històries, però després hi haurà aquest torn obert de,
sí,
de preguntes
sí,
i no sé, a vegades no tens res que preguntar, però de vegades sí, perquè hi ha hagut alguna imatge que t'ha, o alguna part del llibre que t'ha marcat o que t'ha agradat, o jo què sé, qualsevol història. Poder parlar amb la persona que ho ha pensat, que ho ha plasmat i que ho ha publicat, per mi és un plus, és un extra.
És fantàstic.
I no t'has de desplaçar ni has de viatjar, ho tens aquí a Lleida, això.
Doncs sí.
Molt bé, doncs, La Conca dels Àngels, la Berta Cusó, que a més, bueno, si no hi pots anar, doncs, escolta, no hi pots anar, però el seu llibre, la seva novel·la gràfica, la seguiràs tenint disponible a la Biblioteca Pública de Lleida.
Exactament.
Anabel Ramos, doncs, escolta, que tinguis bona setmana i ja m'explicaràs com ha anat l'experiència.
D'acord, ja t'ho explicaré.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
John Wayne.
La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡No lo haga!
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Vivir sin permiso, un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
Esta noche, a las 11, en Telecinco.
Vinga, doncs, que parlem de noves tecnologies des de la meitat de la setmana, des de l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, xarxes socials i, a més, ens pots escoltar a través del nostre podcast, que ja saps també que des de fa unes temporades és una versió extesa del programa de ràdio. És a dir, parlem de més coses i en més profunditat. I de vegades divaguem i tot. I quasi bé arreglem el món. Però jo t'aconsello que busquis un moment, al vespre, si vols, o al matí, és igual, quan tu vulguis, i escolta la versió de podcast, que és força interessant. A més, el podcast ja saps que et permet això, escoltar-nos quan tu et vagi bé, tantes vegades com vulguis, i escoltar programes antics. En fi, les veus sempre són les mateixes. Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Jaume, el menú del día, que no sé si te'l van trencar ahí o no.
Sí, bueno, sempre el trenquen, però per això són les coses, no per trencar-les, no?
És que va tot muy rápido, salen coses nuevas cada dia.
Vinga, va, perquè aquesta setmana venim carregadets de novetats i sobretot de preguntes que us faran pensar. Començarem parlant de la gran notícia i de la gran caiguda d'aquesta setmana d'Amazon Web Services, que va deixar fora de joc plataformes com Reddit o Snapchat. Com pot ser que un simple error deixi mig internet penjat? Així de clar, eh? També ho parlarem a la tertúlia.
Errors?
Vinga, va, no t'anticipis, David. També descobrirem quin dispositiu amb xip M5 et convé més, el nou iPad Pro o el MacBook Pro. I debatrem si Apple ha aconseguit la combinació perfecta entre potència i portabilitat. I com cada any, la innovació feta a casa té cita a Lleida. Arriba la quarta edició de la Fira Maker i avui ens visiten els seus organitzadors per explicar-nos què ens hi trobarem. A més, parlarem de Gemini, que s'ha inspirat en ChatGPT amb una nova funció que pot salvar-te la vida digital. També parlarem de nou navegador del ChatGPT, la pujada de preus d'HBO Max, que supera Netflix, i les ulleres intel·ligents de Oakley, Meta Vanguard, dissenyades per canviar la manera com veiem l'esport. Prepareu-vos, que avui el programa ve potent. I com sempre, qui ve potent i qui ve amb l'efemèride? Doncs David ens porta sempre l'efemèride. Fins a quin any viatgem avui, David?
Pues mira, nos vamos a ir al 2002, pero no tal día como hoy, sino tal día como antes de ayer,
antes de cuando,
sí, sí, sí.
A ver, va, ¿qué va a pasar?
Cuando Internet tembló...
Es muy importante, ¿eh?
Sí, 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 porque fijaros, Internet hace, en el 2002, hace 23 años y dos días, ¿no? Tembló cuando el mayor ataque de DDoS de la historia atacó a unos 13 servidores, más o menos... Unos 6.000 ordenadores se pusieron a atacar y el resultado fue que gigantes como Amazon, como eBay o Yahoo se quedaron fuera de juego durante horas. Un auténtico caos digital en los primeros años del nuevo milenio. Y hablando de caídas, y por esto iba, antes de ayer Amazon y Repsis volvieron a darnos un pequeño déjà vu, ya que 23 años más tarde de esta efeméride nos dejaron sin compras, sin pagos durante unas horas, ¿no? Un recordatorio de este ataque de hace 23 años en Internet, donde las casualidades nos hacen pensar que nunca lo son tanto. Así que fijaros, esta semana una más para dar un vistazo al pasado, entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2002 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara uns friquis, molt tequis en antena. I ara què toca, Ricard?
Doncs mira, avui anem de cap a l'entrevista.
Som-hi, doncs, perquè doncs, avui a l'entrevista tenim aquí els makers. Doncs ara veiem els destrossats.
A los hacedores, los makers, los hacedores.
No? Córrete una mica més la presentació, Jaume.
Sí, perquè clar, jo tenia aquí una notícia preparada per d'entrar, m'has canviat el guió.
Jo no t'he canviat res.
Ja està.
És l'actualitat.
Vinga, va, som-hi, perquè doncs, tenim la Fira Maker aquest dijous que comença a Lleida, la seva quarta edició. Punt de trobada de creadors, estudiants i apassionats de la tecnologia. Avui ho farem, no ho farem nosaltres, els comentaris, sinó que ho faran ells mateixos. I tenim aquí el Santi Siroc. Hola, Santi, què tal?
Bon dia.
I l'Alfons Calero. Què tal, Alfons?
Hola, què tal? Bon dia.
Benvinguts aquí a Copelleida. Aquesta edició compta amb més centres, més tallers i més activitats segons la web de l'esdeveniment?
Sí, aquest any tenim més centres. Aquest any ens venen a visitar confirmats 20 centres, 600 alumnes, tenim 30 makers de tot arreu, de tota Catalunya, i 40 voluntaris que ens ajudaran a fer la feina més fàcil. Uh-huh. Què tindrem? Pues tindrem impressió 3D, robòtica, projectes, tindrem ulleres de realitat virtual, tenim activitats per la canalla, per gent gran, holografia, una miqueteta de tot.
Això ho tenim a firamakerlleida.com.
Sí.
Tota la informació.
Aquest any són 3 dies, dijous, divendres i dissabte. Dijous i divendres ens acompanyen aquests 600 alumnes 20 col·les i el dissabte normalment és quan veniu les famílies i la canalla pues, a passar-ho bé a la fira, entrada gratuïta.
Quina és l'activitat estrella que el públic no pot perdre?
Que són els protagonistes del cartell, que és molt bo el cartell, eh? Mm. És Indivil i Mandoni, però un amb un soldador i l'altre amb una placa, no sé si Arduino o una placa impresa. És magnífic.
I amb els seus fills, sí. Sí,
sí, sí. Sí.
Activitat estrella, n'hi tenim moltes i per tothom. Vull dir, cadascú troba la seua. Hi ha gent que li agrada molt la impressió 3D. Aquest any muntarem unes pantalles amb pistoles fetes amb impressió 3D per disparar a tot el que es mogui, volants, hi ha robotets per jugar amb ells. Hi ha una miqueteta per totes les edats, vull dir, des de 4 anys fins a 99 o 100.
L'entrada és gratuïta, però s'anima a adquirir un tíquet per obtenir un obsequi exclusiu.
Correctíssim. L'entrada és gratuïta perquè el local... El lloc és un lloc històric i no podem cobrar entrada. Llavors, és gratuïta, però ens ajuda molt si col·laboreu tant amb els tallers que són de pagament com a l'entrada. Si feu un petit donatiu, pues ens ajudeu molt a dir a la fira endavant i poder continuar aquesta, la quarta edició, pues la cinquena l'any que ve.
Com us plantegeu aquest model i quina resposta espereu per part dels visitants?
Bueno, esperem que l'afluència sigui important. També esperem que participin molt en els tallers. Tenim els tallers habituals que fem l'associació, que són els llapisos 3D, el muntar uns vehicles solars, també el tema de les holografies, El tema dels apisos 3D té un èxit a totes les trobades que fem molt important. Això li crida molt l'atenció a la canalla i a la no tan canalla, a la gent gran també. Sí, sí. Aquestes activitats agraden molt a la gent.
El Moviment Maker es defineix per la creació, l'open hardware i la cooperació. Creu que la fira contribueix a incentivar aquest l'esperit aquest de Lleida? I quines aliances locals heu desenvolupat per fer-ho possible?
Bueno, ara mateix estem en contacte, per exemple, amb la Universitat de Lleida, amb Ciències de l'Educació, per ajudar una mica els estudiants de l'últim any a que s'introduïssin al món maker, al món d'impressió 3D, al món de la petita robòtica. Després també estem mirant de fer lligams amb Aspit per el tema d'ajudar la gent amb dificultats de mobilitat, de crear conjuntament amb el seu personal estris que els ajudin. En fi, estem començant a fer lligams amb entitats locals i a projectar-nos una mica amb el nostre entorn proper. No?
Mirant la tendència, mirant el futur, quina nova tendència tech voleu incorporar a les pròximes edicions de la fira? Pues, per exemple, robotització, intel·ligència artificial, biotecnologia...
Bueno, veurem a veure, perquè aquest any sembla ser que per l'any que ve hi haurà canvis en quant a la ubicació, ja ho anirem veient això, i llavors segurament que hagi sigut un espai molt més ampli, i llavors haurem de potser fer un petit canvi d'enfocament en quant a què és el que volem incloure dins de la fira. Fins ara ha sigut una trobada de makers, ha sigut una trobada de gent d'aquest món. Veurem a veure si agafem i ampliem una mica aquesta visió i aquest enfocament. Ja ho veurem. Ja veurem.
Una mica d'idea per acabar, no? La setmana passada comentàvem que Qualcomm compra Arduino. Uns makers com vosaltres, què en penseu?
Bueno, això el temps ens ho dirà. En principi, Arduino era un projecte de codi obert creat per l'educació i el fet de que ho hagi adquirit una multinacional i, de fet, ja hi ha productes al mercat amb aquest nou enfocament. Veurem a veure on ens porta això. De moment, veureu a veure.
Qualcomm dice que seguirà siendo totalmente libre y que lo que quieren es introducir la inteligencia artificial, que esa no sé si será tan libre y tan gratuita, ¿no? Sí. Pero dicen que quiere incluir la inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial dentro de Arduino, vosotros que sois expertos conocedores de esto, ¿qué le puede aportar?
Bueno, yo lo poco que he leído al respecto, porque es algo relativamente reciente, he visto que, por un lado, tienes toda una parte de proceso con Linux. Por tanto, estamos hablando de... Sí, pero esto es algo nuevo en el mundo Arduino. Y luego tienes una parte de microcontrolador. Y esto, de alguna manera, lo han juntado en un paquete y veremos a ver cómo funciona todo esto. No lo sé. Hay que verlo. Hay que ver primero el hardware que generará esta gente, cómo funciona. Y no sé, no te sé decir todavía. Pero veremos a ver porque, claro, pasamos de un proyecto de código abierto. Claro. Y ellos dicen que sí, que será código abierto, pero claro, ellos tienen un negocio que tienen que mantener. Ya veremos a ver cómo encaja todo esto. No lo sé.
Si quieres el cacharro y hacerlo inteligente tú, gratuito. Si quieres que te lo hagamos inteligente nosotros,
pues
a lo mejor vas a tener que pagar,
sí.
¿No?
La gracia del principi de tot d'Arduino era que era un cacharret molt, molt econòmic, 5 euros, 5 dòlars, i molt fàcil de fer anar. Pam, pam, començaves a punxar i ja funcionava. Clar, ara si comencen a fer-lo gran i intel·ligència artificial i Linux i totes les històries, clar, ja no valdrà 5 euros o 5 dòlars, sinó que valdrà...
Sí, 40. 40,
40 50, 100. A més, és un negoci. Vull dir, Qualcomm és una empresa que ha de guanyar diners.
És per una mica l'essència, no?
Clar,
aquesta
clar,
que deies
clar,
tu de... Comencem a fer quatre coses amb poc material.
Clar, clar.
I ja escalarem, si volem.
Sí, ara ja te donen un paquet que ve tot fet, que ve amb un munt d'extensions, que ve amb IA, que ve amb realitat augmentada, o sigui, que ve amb càmeres, que ve amb de tot, però clar, allò encareix el producte. Vull dir, hòstia, ja no és el mateix. Vull dir, jo vull comprar algo 5 euros, punxar i que s'encengui un LED. Això és la gràcia.
I perdem aquesta part de creativitat, no?
Sí.
Ja la meitat la tenim feta ja.
Bueno, ara hi ha altres productes. Per exemple, Microbit és un producte que ha creat la BBC i que integra moltes d'aquestes coses. És bastant codi obert, diguem, d'alguna manera. i tens utilitats molt més àmplies.
És curiós, però veus, ja tornem al de sempre. En lloc de tenir un sol producte per tot el món, amb totes les compatibilitats, ara ja ens hem de començar a moure.
Escolteu, que és molt complex, això.
A la nostra versió de podcast ara parlarem dels navegadors amb intel·ligència artificial, perquè fixeu-vos, parlem de la placa Arduino, parlem d'intel·ligència artificial, dels navegadors, que també era una cosa estranya, hem de parlar d'intel·ligència artificial. Tot això ho fem de manera extensa a la nostra versió de podcast. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
Y Jaume Sitja.
Dimecres que ve, més.
Soc el Ricard Álvarez i ja estem a la una. Ara et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Des de Lleida tornem demà a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimecres.